Bon dia. Nou repunt de contagis i de víctimes per coronavirus a Catalunya després de les bones xifres de diumenge. Les últimes dades pràcticament doblen el volum de contagis, fregant els 1.500, i s'han registrat 148 noves víctimes mortals. Uns alts i baixos que fan diferir les administracions sobre el grau de control d'aquesta crisi. El govern català demana prudència a l'hora de plantejar la sortida del confinament fins que la frenada de la propagació estigui consolidada. I l'executiu de Pedro Sánchez confia en els testos massius a la població i la bona tendència dels últims dies al conjunt d'Espanya per començar a pensar en la desescalada. Així encapçalem una nova edició del Notícies en Xarxa, la d'aquest dimarts 7 d'abril de 2020, i ho continuem fent des de casa. Repassem altres titulars. 200 avis han mort en les últimes hores en geriàtrics a Catalunya i el còmput global ja supera els 900. La patronal del sector exigeix als governs que assumeixin el control sanitari dels centres. Prop de 270 famílies han demanat endur-se a casa els usuaris de residències que no estan infectats. Saturació als crematoris de Barcelona, que limitarà a partir de demà les incineracions de cadàvers. L'emergència del coronavirus ha quadruplicat la demanda amb més de 200 serveis diaris i la llista d'espera supera la setmana. L'Ajuntament proposa enterrar ara els difunts i fer la cremació de franc d'aquí a 2 anys. El govern aprovarà avui l'ajornament d'impostos com el de successions, el de begudes ensucrades o el cànon de l'aigua per mitigar els efectes econòmics del coronavirus. El vicepresident Pere Aragonès ha reclamat al govern espanyol la suspensió dels objectius de dèficit i ha fet una crida a l'aprovació d'uns pressupostos de reconstrucció nacional. Dol al món de la cultura per la mort de Josep Maria Benet i Jornet a causa del coronavirus, considerat com el pare del teatre contemporani català, patia Alzheimer des de feia 5 anys. Amb una cinquantena d'obres publicades, va destacar també en el guionatge de populars sèries de televisió. I en esports, les entitats esportives catalanes demanen un pla de rescat per salvar el teixit molt tocat per l'aturada de l'activitat. Des de la Unió de Federacions Esportives reclamen una injecció econòmica a fons perdut per evitar la desaparició de més del 50% dels clubs. I de l'actualitat també destaquem el greu accident de trànsit que va haver a primera hora de la nit ahir a Sant Boi de Llobregat, amb 3 víctimes mortals. S'hi van veure implicats 2 camions i un turisme. Les víctimes eren les ocupants del turisme i un dels camioners. Dit això, ara repassem la crònica del temps. Quina és la previsió? Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia, comencem aquesta jornada amb temperatures més suaus que les d'ahir, degut als propis núvols que a hores d'ara afecten Catalunya, núvols més trencats cap a la meitat est, més compactes cap a l'interior, i aquests núvols fins i tot a hores d'ara estan deixant alguna precipitació feble i aïllada cap al terç sud. Aquestes pluges febles afectaran d'altres punts del terç oest, sobretot de cara a aquest matí, migdia i primeres hores de la tarda. Pel que fa a la temperatura màxima, avui ha de ser més alta cap a la meitat est, on aquí fins i tot podran arribar a valors de 20 graus. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I a tot això, afegir que avui reprenen el servei de la R6 de ferrocarrils entre la Pobla de Claramunt i Igualada, després que s'hagi aixecat el confinament en aquesta zona. Tornen a augmentar les xifres de contagis i de víctimes mortals per coronavirus a Catalunya. El nombre de nous infectats pràcticament s'ha duplicat i també hi ha 148 noves víctimes en un sol dia. Això fa que el govern català refermi el fet de ser prudent a l'hora de tirar endavant la desescalada del confinament. Mentrestant, el govern espanyol el que fa és agafar-se a les xifres globals d'Espanya per justificar que en els propers dies es pot començar a fer aquesta desescalada.
Repunt en el nombre de contagis i morts a Catalunya després de 4 dies de descensos. Amb 1.500 nous casos, ja són 28.300 els positius a Catalunya i 2.908 els morts per la Covid-19. Les altes hospitalàries des que va arrencar la pandèmia superen les 10.700. A les residències de gent gran s'han donat 1.736 positius i han perdut la vida 909 pacients. 393 residents estan hospitalitzats. Les dades d'avui tornen a fer canviar la tendència de la corba corba que s'enfila de nou. A Espanya continua el descens de nous casos. La xifra de morts supera els 13.000, però l'increment és el menor des del dia 24 de març. Després de Madrid i Catalunya, Castella-La Manxa és on més casos es van sumar ahir. Castella i Lleó, País Basc i Andalusia estan per sota dels 10.000 positius. Al món, els Estats Units sobrepassen ja els 10.000 morts amb més de 1.100 defuncions en un dia. Itàlia, com Espanya, continua amb el descens de contagis i França igual a Espanya amb mortalitat, molt per sobre d'Alemanya.
L'alentiment de la corba de contagiats i morts per coronavirus és la confirmació que el govern espanyol esperava per poder reforçar la seva estratègia i els seus tempos en el confinament. El ministre Salvador Illa defensa les mesures preses fins ara.
Que Espanya ha sido el primer país d'Europa en decretar el estado de alarma, tanto por número de contagiados como por número de fallecidos. Y que los datos que hemos ido conociendo estos últimos días nos dicen que las medidas que adoptó el gobierno de España para proteger al conjunto de los españoles han funcionado y que han beneficiado al conjunto, insisto, de los ciudadanos españoles y al conjunto de España.
El ministre treu pit després de moltes crítiques i anuncia el pas a una nova fase. Després d'arribar al pic, s'ha de fer baixar la corba i preparar la transició i el desescalament cap a la normalitat. El ministre ha demanat a les comunitats autònomes per divendres un llistat d'infraestructures on es podrien acollir els positius en coronavirus.
El govern adverteix que fan falta 14 dies seguits de reducció de casos de coronavirus per desconfinar o desescalar mesures d'aïllament. Però encara no som en aquest escenari. Quan arribi el cas, es farà a diferents velocitats i segons territoris i tipus de població. És un dels matisos de l'executiu català cap a anuncis fets pel govern central. L'altre fa referència als pactes nous de la Moncloa. La portaveu Meritxell Budó en condiciona el suport a la lleialtat i cooperació amb Catalunya.
Si es tracta d'uns pactes que són per rellençar l'economia i són uns pactes que volen fer-ho amb lleialtat, amb cooperació i de manera concertada amb Catalunya, ens ho estudiarem. Si del que es tracta és d'una proposta amb la finalitat de recentralitzar encara més l'Estat, òbviament que nosaltres no hi serem i a nosaltres no ens hi trobaran.
D'altra banda, Budó ha explicat que el sector del turisme i la restauració, que representa el 12% del PIB català i el 14% d'ocupació, dona per perduda la campanya de Setmana Santa.
I un altre dels problemes que el govern català té sobre la taula és l'obligació decretada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a la Conselleria d'Interior perquè faci el test del Covid-19 a tots els Mossos d'Esquadra. El Tribunal també requereix dotar els agents de material de protecció contra el virus, però el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha reconegut que encara és pràcticament impossible complir amb aquests requeriments.
Doncs és evident que hi ha hagut algun que altre jutge, no a Catalunya, sinó a la resta de l'Estat espanyol, que està obligant a fer coses que són pràcticament impossibles de fer. Per tant, estem resolent en la mida que podem aquesta situació i recordant una vegada més que el govern de la Generalitat, des del primer dia que està exercint aquesta compra al màxim de ràpida possible, però entremig vam tenir l'obligació de centralitzar la compra a través del govern de l'Estat espanyol i això, evidentment, ens ha alentitzat i ens ha impossibilitat poder comprar tot el que volíem. Però bé, tot i això, hi estem posant totes les mesures agudes i per haver-hi per tenir el més ràpid possible els testos, els EPIs i tot el material necessari.
La presidenta del Círculo Empresarial de Atención a las Personas, Cinta Pascual, ha denunciat la situació de la gent gran a les residències espanyoles i ha exigit al Ministeri i a les comunitats autònomes que enviïn personal sanitari a les residències, que els treballadors disposin d'equips de protecció individual per tractar les persones grans i accés a tests diagnòstics de manera immediata. Cinta Pascual ha parlat obertament de discriminació a les persones grans.
És una pràctica habitual durant aquests 24 dies de confinació duríssima no derivar a nuestros mayores en centros residenciales o no derivar en su totalidad. Por lo tanto, consideramos que han sido discriminados delante de un procedimiento muy claro.
Pascual ha posat en dubte la comptabilització de casos de positius de coronavirus i ha reclamat que arribi a les residències el material de mascaretes i test que les residències van comprar fa un mes i va ser requisat pel Ministeri.
Doncs justament la preocupació per la situació a algunes residències ha portat a prop de 270 famílies a demanar treure usuaris d'aquests centres per endur-se'ls a casa. El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Shakir El Homrani, no ha detallat quantes d'aquestes famílies ja ho han pogut fer i ha explicat que se segueix treballant en la separació dels residents que han donat positiu de coronavirus o tenen símptomes d'aquells que no en tenen.
Sí que és necessari explicar que aquests trasllats són complexes, ja que han de tenir en compte que traslladem persones de molta edat, mitjana 84 anys, 90% amb patologies prèvies o pluripatologies i amb uns grans nivells de dependència.
Segons l'últim balanç, 700 usuaris de residències han mort per coronavirus i hi ha més de 200 residències afectades. El conseller ha admès que el de les residències és el front més complicat que està gestionant el seu departament.
Determinar si els teixits i els filtres de les mascaretes ofereixen les garanties de seguretat necessàries. Aquest és l'objectiu del Centre Tecnològic Eurecat. Fa pocs dies que des de la seu central de Cerdanyola i des dels laboratoris de Reus i Manresa han començat a oferir uns assajos que analitzen l'eficàcia d'aquests elements de protecció que ara van tan buscats.
Els anàlisis que estem considerant prioritaris serien l'eficàcia de la filtració bacteriana, el de respirabilitat i el de neteja microbiana. Tot això es fa en el marc de les diferents normatives que existeixen a l'actualitat en la fabricació de mascaretes tant quirúrgiques com de protecció de partícules i amb el coneixement científic que actualment tenim del Covid-19.
D'aquesta manera, els assajos permetran que els fabricants que s'inicin a la producció de mascaretes puguin obtenir la seva classificació en funció del grau de protecció que ofereixen.
Davant la crisi sanitària del coronavirus, les mesures d'higiene i desinfecció han agafat més importància que mai. Utilitzar gels hidroalcohòlics és una de les recomanacions per evitar el contagi i l'empresa Adware, de l'Esquirol, que es dedica al disseny industrial i la impressió 3D, ha ideat un dispensador de la mida d'un pintallavis per dur sempre el gel desinfectant a mà.
Què farem? Abans de sortir de casa, l'omplirem amb el desinfectant preferit per aquest quadradet d'aquí i el tancarem ben tancat. Ens el posarem a la butxaca i anem on anem d'anar. Que ens trobem en alguna situació que toquem alguna cosa que no hem hagut de tocar, el traiem, descorrem una miqueta fins que es vagin els forats, el fem rodar entre les mans, amanarà el producte desinfectant, l'espreguem bé, tornem a tancar i el tenim a punt per una altra ocasió que el necessitem.
Planell apunta que amb la maquinària amb la qual compten poden fabricar 1.000 dispositius diaris i que aquests poden ser personalitzats. El 50% del benefici el destinaran a l'assaig clínic de l'Hospital Germans Trias per trobar un medicament contra la malaltia.
El govern aprovarà avui l'ajornament de diversos impostos, una mesura per pal·liar els efectes del coronavirus a l'economia catalana. Així es posposa fins a 2 mesos després del confinament el pagament de l'impost de successions. Les indústries, pel seu compte, també disposaran de més temps per pagar l'impost de begudes ensucrades, així com també el cànon de l'aigua i dels residus. Aquestes mesures les va anunciar ahir el vicepresident del govern, Pere Aragonès, en el transcurs de la Comissió d'Economia i d'Hisenda del Parlament. A través d'una compareixença telemàtica, va explicar que el dèficit aquest any serà difícil de quantificar, però extraordinàriament alt, com a conseqüència del coronavirus, ja que la caiguda dels ingressos per l'activitat econòmica caldrà sumar-hi un augment de la despesa pública. En aquest sentit, va criticar que el govern central hagi retallat a la meitat el fons per a polítiques actives d'ocupació.
Hem rebut uns 45 milions en l'àmbit de polítiques socials i uns 50 milions en l'àmbit sanitari. Però, en canvi, hi ha hagut una retallada de 215 milions en l'àmbit de polítiques d'ocupació. Per tant, el resultat, de moment, és que Catalunya, la Generalitat de Catalunya, ha perdut 120 milions d'euros en la relació amb les seves aportacions del govern de l'Estat. S'ha de revertir.
Aragonès també va oferir als grups polítics pactar unes línies mestres per convertir els pressupostos del 2020 en un pla de xoc econòmic i social per recuperar-se dels efectes de la Covid-19. Per aquest motiu, va urgir als grups a aprovar els comptes com més aviat millor.
UGT denuncia que hi ha empreses reticents a permetre el permís retribuït recuperable a la seva plantilla i que utilitzen a l'engròs les excepcions de l'estat d'alarma per obligar la presència de treballadors i treballadores que no fan un servei essencial al seu entendre. El sindicat creu que això suposa un risc per la salut de la classe treballadora i demana al govern control del compliment de la normativa i a l'empresariat consciència per preservar la salut. El sindicat, a través d'un videocomunicat, assenyala alguns sectors on ha detectat més incidència d'aquestes pràctiques.
Parlem de plataformes de telemàrqueting,
telemàrqueting, de moltes empreses que es dediquen al telemàrqueting i que no estan fent un servei essencial. Evidentment, el servei d'atenció essencial ha de continuar, però tot aquell que no és essencial no ha de continuar treballant, i moltes estan treballant.
El sindicat tampoc entén per què s'exclou d'aquest permís retribuït les persones que treballen en la distribució i lliurament de productes adquirits en el comerç electrònic i que no són de primera necessitat. Plataformes com Amazon, per exemple, segueixen treballant sense problemes i pots comprar qualsevol tipus de producte. De fet, aquesta plataforma ha contractat uns 200 treballadors i treballadores en plena crisi del coronavirus.
La mortalitat provocada per la pandèmia del coronavirus ha fet disparar la demanda d'incineracions. Doncs bé, Cementiris de Barcelona ja ha dit que a partir de demà no podrà fer més incineracions perquè els 4 crematoris de Montjuïc no tenen prou capacitat. Això sí, ofereix fer-ho d'aquí 2 anys i de forma gratuïta.
Els 4 forns crematoris que hi ha al cementiri de Montjuïc no donen l'abast. L'alta mortalitat pel coronavirus ha fet disparar les incineracions, per les quals opten les famílies de gairebé 8 de cada 10 difunts. Les instal·lacions de Barcelona i l'escalafonerària Àltima té fora de la ciutat poden fer uns 80 serveis al dia, però Cementiris de Barcelona estima que, a partir de dimecres, hi podrà haver unes 150 peticions diàries entre veïns de la ciutat i de l'àrea metropolitana. I avisa que no es podran atendre totes.
Donat que estem tenint aquesta alta demanda en cremació, calculem que a partir de dimecres, en alguns casos és possible doncs, que aquest servei ja no es pugui seguir prestant, i per tant el que faríem és una derivació al servei d'enterrament, amb la possibilitat que sigui un enterrament provisional i que a cap de 2 anys es pugui produir aquesta cremació sense cost.
En aquest cas, les famílies podran triar el cementiri. Pel que fa als enterraments, se'n poden fer uns 150 al dia, una xifra que pot augmentar. Per això, Cementiris de Barcelona ampliarà l'horari del servei i es reforçarà el personal amb l'ajuda dels bombers. Per poder fer més enterraments, s'hi restringirà l'accés de familiars, que ara estava limitat a 3 persones per difunt. L'empresa ofereix suport psicològic a les famílies i la possibilitat de fer una cerimònia quan passi la pandèmia.
Sembla que la taxa de creixement de la pandèmia està baixant. Els nous contagis i les morts per coronavirus s'han reduït per 4 dia consecutiu i, segons el Departament de Salut, les urgències dels hospitals catalans ja reben un 50% menys de pacients greus de Covid-19 que fa 15 dies. També, mica en mica, es van donant altes, com ara a l'Antonio José Rodríguez, de 61 anys, que ja és a casa després d'estar 16 dies ingressat a l'Hospital de Mollet.
De ayer que llegué hasta hoy, no puedes imaginar de verdad la felicidad que tengo. Radio felicidad por todos los poros de mi cuerpo, de verdad. Y sobre todo el personal sanitario, las enfermeras y demás. No os podéis imaginar qué corazón tienen y cómo nos han tratado.
Això sí, l'Hospital de Mollet està força tensionat. Fins ara s'hi han atès 58 pacients greus a la UCI i d'aquests 25 han estat derivats a hospitals amb més recursos, com el Parc Taulí o l'Hospital General de Catalunya.
El drenatge de l'Hospital de Mollet està assegurat. És a dir, surten cada dia pacients de Mollet, com sempre. Els pacients que no es poden atendre en la unitat de semicrítics de Mollet van a parar en l'hospital en què poden rebre una atenció més òptima.
Les autoritats sanitàries recorden que l'objectiu aquesta setmana és consolidar l'alentiment de la pandèmia, però que en cap cas no s'ha de baixar la guàrdia.
L'Hospital de Cerdanya ha detectat aquest cap de setmana un increment de la demanda d'atenció per part de persones no residents al territori, concretament un augment d'un 20% de mitjana entre els diversos serveis. Des de l'inici de la pandèmia, el Centre Sanitari Transfronterer va fer una crida a no desplaçar-se a les segones residències de la comarca per tal de no col·lapsar les instal·lacions que estan dimensionades a la població habitual tant de Cerdanya com del Capcir. Les xifres demostren, però, que a pesar dels controls, alguns se les empesquen per arribar a la comarca, i ho han fet sobretot a l'inici de la Setmana Santa. Des de l'hospital insisteixen en respectar el confinament.
Malgrat l'esforç i els controls de les policies, la gent està venint cap a la nostra regió. Insistiríem en que, si us plau, no us desplaceu pels dos motius molt evidents. Un, esteu posant en risc les vostres famílies, esteu posant en risc la gent gran, i esteu posant en risc la nostra regió.
De moment no hi ha saturació ni a urgències ni a planta, on es disposa de 44 llits preparats per aïllar els pacients amb la Covid-19.
Les obres per arranjar el passeig marítim de Platja d'Aro destrossat pel temporal Glòria del passat mes de gener no començaran fins passat l'estiu. Costes de l'Estat és qui ha d'executar aquestes obres que s'havien d'adjudicar a mitjans de març per fer-se entre abril i juny amb l'objectiu d'iniciar l'estiu amb el passeig en condicions. L'estat d'alarma provocat per la pandèmia del Covid-19 ha paralitzat tots els tràmits.
Veient de com anirà tot i que l'aixecament de l'estat d'alarma doncs serà d'aquí algunes setmanes i després tampoc sabem ben bé com serà la tornada a la normalitat, el que nosaltres preveiem és que aquestes obres del passeig doncs quedin diferides a passar l'estiu.
La inversió prevista al passeig marítim de Platja d'Aro és d'1 milió d'euros que hi posa el Servei de Costes i l'Ajuntament hi inverteix uns 750.000 euros després dels 45.000 que ja hi va posar amb caràcter d'urgència.
Dol a la cultura catalana per la mort del dramaturg Josep Maria Benet i Jornet aquest dilluns a l'edat de 79 anys. A Benet i Jornet se'l considera un dels renovadors del teatre català. Va iniciar la seva trajectòria l'any 1964 amb l'obra Una vella coneguda olor, amb la qual va guanyar el premi Josep Maria de Sagarra. Des de llavors va escriure una quarantena d'obres teatrals, d'entre les quals destaquen ER, Testament o Revolta de Bruixes. La popularitat mediàtica, però, la va aconseguir amb els seus guions per a la televisió. Benet i Jornet va ser el creador d'algunes de les sèries més emblemàtiques de TV3, com Poblenou, Nissaga de Poder o Vent del Pla. Durant la seva trajectòria va rebre tot tipus de reconeixements, com el Premi de la Crítica Serra d'Or de Teatre, el Premi Nacional de Teatro, la Creu de Sant Jordi, el Premi Max d'Honor i el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. L'any 2015 es va fer públic que patia la malaltia d'Alzheimer, però ha estat el Covid-19 la que finalment ha acabat amb la seva vida, com ha anunciat la seva família a les xarxes socials. Nombroses institucions han lamentat la pèrdua del dramaturg, entre elles l'Institut Ramon Llull i la Conselleria de Cultura, que apunta que, en el cas de Benet i Jornet, ens marxa el seu cos, però sempre ens quedarà la seva obra i el seu record.
En aquesta situació excepcional generada per la crisi del coronavirus són molts els municipis que s'han vist obligats a suspendre o ajornar els actes previstos en les properes setmanes. A la Noguera, una de les cites més concorregudes de la comarca, el Gàrgar Festival de Murals de Rural de Penelles, que estava previst pel primer cap de setmana de maig, també s'ha vist afectat i des del consistori s'ha decidit ajornar-lo.
La nostra intenció és posposar el festival, no anul·lar, sinó posposar el festival, fins a tot l'esforç en fer-lo un altre dia, ja que tenim la il·lusió i tots els elements per fer el festival, doncs tant els artistes com les activitats, com els tallers, ho tenim tot a punt, preparat.
Des de l'organització tenen la intenció de posposar-lo fins a l'estiu, sense data de moment concreta, a l'espera de les indicacions de les autoritats sanitàries. El Gàrgar Festival de Penelles aplega cada any, des de ja fa 5 edicions, a milers de visitants i artistes que han fet d'aquesta vila un referent de la rural.
La Generalitat prepara un pla de rescat per al teixit esportiu català tant en l'àmbit professional com en l'amateur i en el formatiu. Coincidint amb el dia de l'activitat física, el president Quim Torra i els representants de les diverses federacions, competicions i instal·lacions s'han reunit telemàticament per estudiar les principals problemàtiques sorgides arran de la crisi sanitària i definir les necessitats per assegurar la supervivència d'entitats, clubs i competicions.
Sobretot se'ls ha demanat aquest pla en marxa al que l'esport necessita, centrat en 4 pilars: digitalització, fiscalitat, ocupació i finançament. Un finançament a fons perdut que ha de donar viabilitat a les nostres entitats. Altrament, el nostre auguri és que més del 50%, si les administracions i el sector no va de forma conjunta i es posen totes aquestes mesures, acabarà desapareixent. I per això hem de lluitar de forma conjunta.
Tot plegat el mateix dia que el Departament de Treball ha donat llum verda a l'ERTO presentat pel Barça i l'Espanyol per fer front a les pèrdues econòmiques que comporta l'aturada de les competicions. D'altra banda, la Federació Catalana de Futbol ha volgut deixar clar que manté les línies d'ajuts als clubs més vulnerables a través de les seves campanyes Tots som un equip, adreçada als equips de futbol i futbol sala amateurs i orgullosa per als equips femenins.
La Secretaria General de l'Esport recorda que les quotes socials a clubs no lucratius no generen dret a devolució. El Tàrraco compta amb 2.200 socis i amb el distintiu d'entitat d'utilitat pública. Altre dels grans socialitzadors esportius locals és el Club Tenis Tarragona, que disposa de gairebé 2.000 socis i que aplicarà reduccions a les quotes a partir del maig. La xifra s'ha de definir encara i complementarà l'altra de les mesures de xoc, l'ajornament de la quota per als usuaris que justifiquin la incapacitat per fer-hi front ara.
Davant els que són socis i que formen part i disfruten i comparteixen les activitats dels seus clubs, sàpiguen que els han de continuar a ajudar. Penseu que això ha servit i servirà per la continuïtat i la viabilitat de tots els clubs.
És el missatge de socors del govern i els clubs cap als aficionats, els únics propietaris de la rutina esportiva de casa nostra.
Dels 10 clubs catalans que participen aquesta temporada en el grup 3 de la segona divisió B, el Lleida era l'únic que no s'havia pronunciat. Els blaus ja han fet públic la decisió de presentar un ERTO i es suma a Cornellà, Llagostera, Nàstic, Prat, Olot, Espanyol B, Badalona, Barça B i Sabadell. Aquest expedient s'aplicarà al 70% del total dels 56 treballadors i treballadores de l'entitat. Des del Lleida Esportiu volen agrair a tots els departaments del club la seva responsabilitat i predisposició. Tanmateix, informa que el Lleida Esportiu garanteix el pagament durant aquest mes d'abril de 2020 del 100% de la mensualitat. Els blaus van mantenir la darrera setmana una reunió telemàtica amb els capitans i tècnics de la primera plantilla. El club no porta a terme cap activitat des que es van suspendre totes les competicions, tant de base com les de segona catalana i segona B, en què té equips en lliga.
A Naturgy tots els empleats treballem per treure't preocupacions i tenim un pla: ajornar el pagament de factures durant 3 mesos i finançar-les a un any sense interessos. Obrir un servei de consulta mèdica per videotrucada. Pagar el comptat als nostres proveïdors. Assegurar el subministrament a tots els nostres clients, sobretot els vulnerables. I proporcionar energia sense cost als hotels medicalitzats. I tots a Naturgy continuarem treballant per posar-t'ho una mica més fàcil. Naturgy.
Els autònoms i les pimes, ajudant-los a tirar endavant mitjançant finançament i noves solucions. Amb els comerços, tornant-los la quota de manteniment dels TPBs. A CaixaBank estem amb ells i amb tu, ara més que mai. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer.
Coronavirus és responsabilitat de tothom. És per això que cal que ens hi impliquem i complim les diferents mesures de protecció i contenció. D'aquesta manera podrem contenir la pandèmia, protegir les persones més vulnerables i evitar la saturació dels centres sanitaris. Per més informació, entra a canalsalut.gencat.cat. 061. Salut respon.
Sisplau, protegeix-te i protegeix-nos.
Per la teva salut, per la de tots,
per la teva vida i per la dels altres.
Sisplau, queda't a casa.
Queda't a casa.
Queda't a casa.
Queda't a casa.
Siguis on siguis, des de qualsevol dispositiu i amb la millor qualitat, descobreix els millors continguts de proximitat que et faran xalar. Xala.
Bon dia. El govern espanyol aprova una moratòria de 6 mesos. Ja hi ha més de 22.000 persones que haurien superat el coronavirus.
Benvinguts a Connecticut i avui d'afegir
Benvinguts a casa meva.
Molt bones, doncs, efectivament, cada vegada hi ha més preocupació per les deficiències en material i infraestructura, en aquest cas aquí a l'Hospital Verge de la Cinta Tortosa, per això?
Ets alcalde, per això havies deixat de ser infermer, però ara has hagut de tornar a la UCI. Quin ambient t'has trobat aquests dies quan hi has tornat?
Bé, l'ambient és bastant més carregat, hi ha bastant de càrrega de feina i, sobretot...
Activat per fer front als greuges del coronavirus.
No es pot abaixar la guàrdia.
Falten molts d'EPIs, que són equips de protecció individual.
Doncs bé. Això no ens impedirà fer la nostra feina, al contrari.
Són múltiples els casos de sanitaris que han hagut de tornar a fer.
Explica'ns quines reivindicacions esteu fent.
La realitat, l'autenticitat, les coses tal com són.
Bon dia, nou repunt de contagis i de víctimes per coronavirus a Catalunya. Després de les bones xifres de diumenge, les últimes dades pràcticament doblen el volum de contagis, fregant els 1.500, i s'han registrat 148 noves víctimes mortals. Uns alts i baixos que fan diferir les administracions sobre el grau de control d'aquesta crisi. El govern català demana prudència a l'hora de plantejar la sortida del confinament fins que la frenada de la propagació estigui consolidada. I l'executiu de Pedro Sánchez confia en els testos massius a la població i la bona tendència dels últims dies al conjunt d'Espanya per començar a pensar en la desescalada. Així encapçalem una nova edició del Notícies en Xarxa, la d'aquest dimarts 7 d'abril de 2020, i ho continuem fent des de casa. Repassem altres titulars. 200 avis han mort en les últimes hores en geriàtrics a Catalunya i el còmput global ja supera els 900. La patronal del sector exigeix als governs que assumeixin el control sanitari dels centres. Prop de 270 famílies han demanat endur-se a casa els usuaris de residències que no estan infectats. Saturació als crematoris de Barcelona, que limitarà a partir de demà les incineracions de cadàvers. L'emergència del coronavirus ha quadruplicat la demanda amb més de 200 serveis diaris i la llista d'espera supera la setmana. L'Ajuntament proposa enterrar ara els difunts i fer la cremació de franc d'aquí a 2 anys. El govern aprovarà avui l'ajornament d'impostos com el de successions, el de begudes ensucrades o el cànon de l'aigua per mitigar els efectes econòmics del coronavirus. El vicepresident Pere Aragonès ha reclamat al govern espanyol la suspensió dels objectius de dèficit i ha fet una crida a l'aprovació d'uns pressupostos de reconstrucció nacional. Dol al món de la cultura per la mort de Josep Maria Benet i Jornet a causa del coronavirus, considerat com el pare del teatre contemporani català, patia Alzheimer des de feia 5 anys. Amb una cinquantena d'obres publicades, va destacar també en el guionatge de populars sèries de televisió. I en esports, les entitats esportives catalanes demanen un pla de rescat per salvar el teixit molt tocat per l'aturada de l'activitat. Des de la Unió de Federacions Esportives reclamen una injecció econòmica a fons perdut per evitar la desaparició de més del 50% dels clubs. I de l'actualitat també destaquem el greu accident de trànsit que va haver a primera hora de la nit ahir a Sant Boi de Llobregat, amb 3 víctimes mortals. S'hi van veure implicats 2 camions i un turisme. Les víctimes eren les ocupants del turisme i un dels camioners. Dit això, ara repassem la crònica del temps. Quina és la previsió? Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia, comencem aquesta jornada amb temperatures més suaus que les d'ahir, degut als propis núvols que a hores d'ara afecten Catalunya, núvols més trencats cap a la meitat est, més compactes cap a l'interior, i aquests núvols fins i tot a hores d'ara estan deixant alguna precipitació feble i aïllada cap al Ter Sud. Aquestes pluges febles afectaran d'altres punts del Ter Oest, sobretot de cara a aquest matí, migdia i primeres hores de la tarda. Pel que fa a la temperatura màxima, avui ha de ser més alta cap a la meitat est, on aquí fins i tot podran arribar a valors de 20 graus. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I a tot això, afegir que avui reprenen el servei de la R6 de ferrocarrils entre la Pobla de Claramunt i Igualada, després que s'hagi aixecat el confinament en aquesta zona. Torno.
tornant a augmentar les xifres de contagis i de víctimes mortals per coronavirus a Catalunya. El nombre de nous infectats pràcticament s'ha duplicat i també hi ha 148 noves víctimes en un sol dia. Això fa que el govern català refermi el fet de ser prudent a l'hora de tirar endavant la desescalada del confinament, mentrestant el govern espanyol el que fa és agafar-se a les xifres globals d'Espanya per justificar que en els propers dies es pot començar a fer aquesta desescalada.
Repunten el nombre de contagis i morts a Catalunya després de 4 dies de descensos. Amb 1.500 nous casos, ja són 28.300 els positius a Catalunya i 2.908 els morts per la Covid-19. Les altes hospitalàries des que va arrencar la pandèmia superen les 10.700. A les residències de gent gran s'han donat 1.736 positius i han perdut la vida 909 pacients. 393 residents estan hospitalitzats. Les dades d'avui tornen a fer canviar la tendència de la corba, que s'enfila de nou. Espanya continua el descens de nous casos. La xifra de morts supera els 13.000, però l'increment és el menor des del dia 24 de març. Després de Madrid i Catalunya, Castella-La Manxa és on més casos es van sumar ahir. Castella i Lleó, País Basc i Andalusia estan per sota dels 10.000 positius. Al món, els Estats Units sobrepassen ja els 10.000 morts amb més de 1.100 defuncions en un dia. Itàlia, com Espanya, continua amb el descens de contagis i França igual a Espanya en mortalitat, molt per sobre d'Alemanya.
L'alentiment de la corba de contagiats i morts per coronavirus és la confirmació que el govern espanyol esperava per poder reforçar la seva estratègia i els seus tempos en el confinament. El ministre Salvador Illa defensa les mesures preses fins ara.
Que Espanya ha sido el primer país de Europa en decretar el estado de alarma, tanto por número de contagiados como por número de fallecidos. Y que los datos que hemos ido conociendo estos últimos días nos dicen que las medidas que adoptó el gobierno de España para proteger al conjunto de los españoles han funcionado y que han beneficiado al conjunto, insisto, de los ciudadanos españoles y al conjunto de España.
El ministre treu pit després de moltes crítiques i anuncia el pas a una nova fase. Després d'arribar al pic, s'ha de fer baixar la corba i preparar la transició i el desescalament cap a la normalitat. El ministre ha demanat a les comunitats autònomes per divendres un llistat d'infraestructures on es podrien acollir els positius en coronavirus.
El govern adverteix que fan falta 14 dies seguits de reducció de casos de coronavirus per desconfinar o desescalar mesures d'aïllament. Però encara no som en aquest escenari. Quan arribi el cas, es farà a diferents velocitats i segons territoris i tipus de població. És un dels matisos de l'executiu català cap a anuncis fets pel govern central. L'altre fa referència als pactes nous de la Moncloa. La portaveu Meritxell Budó en condiciona el suport a la lleialtat i cooperació amb Catalunya.
Si es tracta d'uns pactes que són per rellençar l'economia i són uns pactes que volen fer-ho amb lleialtat, amb cooperació i de manera concertada amb Catalunya, ens ho estudiarem. Si del que es tracta és d'una proposta amb la finalitat de recentralitzar encara més l'Estat, òbviament que nosaltres no hi serem i a nosaltres no ens hi trobaran.
D'altra banda, Budó ha explicat que el sector del turisme i la restauració, que representa el 12% del PIB català i el 14% d'ocupació, dona per perduda la campanya de Setmana Santa.
I un altre dels problemes que el govern català té sobre la taula és l'obligació decretada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a la Conselleria d'Interior perquè faci el test del Covid-19 a tots els Mossos d'Esquadra. El Tribunal també requereix dotar els agents de material de protecció contra el virus, però el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha reconegut que encara és pràcticament impossible complir amb aquests requeriments.
Doncs és evident que hi ha hagut algun que altre jutge, no a Catalunya, sinó a la resta de l'Estat espanyol, que està obligant a fer coses que són pràcticament impossibles de fer. Per tant, estem resolent en la mida que podem aquesta situació i recordant una vegada més que el govern de la Generalitat, des del primer dia que està exercint aquesta compra al màxim de ràpida possible, però entremig vam tenir l'obligació de centralitzar la compra a través del govern de l'Estat espanyol i això, evidentment, ens ha alentitzat i ens ha impossibilitat poder comprar tot el que volíem. Però bé, tot i això, hi estem posant totes les mesures agudes i per haver-hi per tenir el més ràpid possible els testos, els EPIs i tot el material necessari.
La presidenta del Círculo Empresarial de Atención a las Personas, Cinta Pascual, ha denunciat la situació de la gent gran a les residències espanyoles i ha exigit al Ministeri i a les comunitats autònomes que enviïn personal sanitari a les residències, que els treballadors disposin d'equips de protecció individual per tractar les persones grans i accés a tests diagnòstics de manera immediata. Cinta Pascual ha parlat obertament de discriminació a les persones grans.
Una pràctica habitual durant aquests 24 dies de confinació duríssima no derivar a nuestros mayores en centros residenciales o no derivar en su totalidad. Por lo tanto, consideramos que han sido discriminados delante de un procedimiento muy claro.
Pascual ha posat en dubte la comptabilització de casos de positius de coronavirus i ha reclamat que arribi a les residències el material de mascaretes i test que les residències van comprar fa un mes i va ser requisat pel Ministeri.
Doncs justament la preocupació per la situació a algunes residències ha portat a prop de 270 famílies a demanar treure usuaris d'aquests centres per endur-se'ls a casa. El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Shakir El Homrani, no ha detallat quantes d'aquestes famílies ja ho han pogut fer i ha explicat que se segueix treballant en la separació dels residents que han donat positiu de coronavirus o tenen símptomes d'aquells que no en tenen.
Sí que és necessari explicar que aquests trasllats són complexes, ja que han de tenir en compte que traslladem persones de molta edat, mitjana 84 anys, 90% amb patologies prèvies o pluripatologies i amb uns grans nivells de dependència.
Segons l'últim balanç, 700 usuaris de residències han mort per coronavirus i hi ha més de 200 residències afectades. El conseller ha admès que el de les residències és el front més complicat que està gestionant el seu departament.
Determinar si els teixits i els filtres de les mascaretes ofereixen les garanties de seguretat necessàries. Aquest és l'objectiu del Centre Tecnològic Eurecat. Fa pocs dies que des de la seu central de Cerdanyola i des dels laboratoris de Reus i Manresa han començat a oferir uns assajos que analitzen l'eficàcia d'aquests elements de protecció que ara van tan buscats.
Els anàlisis que estem considerant doncs, prioritaris serien l'eficàcia de la filtració bacteriana, el de respirabilitat i el de neteja microbiana. Tot això es fa en el marc de les diferents normatives que existeixen a l'actualitat en la fabricació de mascaretes tant quirúrgiques com de protecció a partícules i amb el coneixement científic que actualment tenim del Covid-19.
D'aquesta manera, els assajos permetran que els fabricants que s'inicin a la producció de mascaretes puguin obtenir la seva classificació en funció del grau de protecció que ofereixen.
Davant la crisi sanitària del coronavirus, les mesures d'higiene i desinfecció han agafat més importància que mai. Utilitzar gels hidroalcohòlics és una de les recomanacions per evitar el contagi i l'empresa Adware de l'Esquirol, que es dedica al disseny industrial i la impressió 3D, ha ideat un dispensador de la mida d'un pintallavis per dur sempre el gel desinfectant a mà.
Què farem? Abans de sortir de casa, l'omplirem amb el desinfectant preferit per aquest sobre des d'aquí i el tancarem ben tancat. Ens el posarem a la butxaca i anem on anem d'anar. Que ens trobem en alguna situació que toquem alguna cosa que no hem hagut de tocar, el traiem, descorrem una miqueta fins que es vegin els forats, el fem rodar entre les mans, amanarà el producte desinfectant, l'espreguem bé, tornem a tancar i el tenim a punt per una altra ocasió que el necessitem.
Planell apunta que amb la maquinària amb la qual compten poden fabricar 1.000 dispositius diaris i que aquests poden ser personalitzats. El 50% del benefici el destinaran a l'assaig clínic de l'Hospital Germans Trias per trobar un medicament contra la malaltia.
El govern aprovarà avui l'ajornament de diversos impostos, una mesura per pal·liar els efectes del coronavirus a l'economia catalana. Així es posposa fins a 2 mesos després del confinament el pagament de l'impost de successions. Les indústries, pel seu compte, també disposaran de més temps per pagar l'impost de begudes ensucrades, així com també el cànon de l'aigua i dels residus. Aquestes mesures les va anunciar ahir el vicepresident del govern, Pere Aragonès, en el transcurs de la Comissió d'Economia i d'Hisenda del Parlament. A través d'una compareixença telemàtica, va explicar que el dèficit aquest any serà difícil de quantificar, però extraordinàriament alt, com a conseqüència del coronavirus, ja que la caiguda dels ingressos per l'activitat econòmica caldrà sumar-hi un augment de la despesa pública. En aquest sentit, va criticar que el govern central hagi retallat a la meitat el fons per a polítiques actives d'ocupació.
Hem rebut uns 45 milions en l'àmbit de polítiques socials i uns 50 milions en l'àmbit sanitari. Però, en canvi, hi ha hagut una retallada de 215 milions en l'àmbit de polítiques d'ocupació. Per tant, el resultat, de moment, és que Catalunya, la Generalitat de Catalunya, ha perdut 120 milions d'euros en la relació amb les seves aportacions del govern de l'Estat. S'ha de revertir.
Aragonès també va oferir als grups polítics pactar unes línies mestres per convertir els pressupostos del 2020 en un pla de xoc econòmic i social per recuperar-se dels efectes de la Covid-19. Per aquest motiu, va urgir als grups a aprovar els comptes com més aviat millor.
UGT denuncia que hi ha empreses reticents a permetre el permís retribuït recuperable a la seva plantilla i que utilitzen a l'engròs les excepcions de l'estat d'alarma per obligar la presència de treballadors i treballadores que no fan un servei essencial al seu entendre. El sindicat creu que això suposa un risc per la salut de la classe treballadora i demana al govern control del compliment de la normativa i a l'empresariat consciència per preservar la salut. El sindicat, a través d'un videocomunicat, assenyala alguns sectors on ha detectat més incidència d'aquestes pràctiques.
Parlem de plataformes de telemàrqueting, de moltes empreses que es dediquen al telemàrqueting i que no estan fent un servei essencial. Evidentment, el servei d'atenció essencial ha de continuar, però tot aquell que no és essencial no ha de continuar treballant i moltes estan treballant.
El sindicat tampoc entén per què s'exclou d'aquest permís retribuït les persones que treballen en la distribució i lliurament de productes adquirits en el comerç electrònic i que no són de primera necessitat. Plataformes com Amazon, per exemple, segueixen treballant sense problemes i pots comprar qualsevol tipus de producte. De fet, aquesta plataforma ha contractat uns 200 treballadors i treballadores en plena crisi del coronavirus.
La mortalitat provocada per la pandèmia del coronavirus ha fet disparar la demanda d'incineracions. Doncs bé, Cementiris de Barcelona ja ha dit que a partir de demà no podrà fer més incineracions perquè els 4 crematoris de Montjuïc no tenen prou capacitat. Això sí, ofereix fer-ho d'aquí 2 anys i de forma gratuïta.
Els 4 forns crematoris que hi ha al cementiri de Montjuïc no donen l'abast. L'alta mortalitat pel coronavirus ha fet disparar les incineracions, per les quals opten les famílies de gairebé 8 de cada 10 difunts. Les instal·lacions de Barcelona i l'escala funerària Àltima té fora de la ciutat poden fer uns 80 serveis al dia, però Cementiris de Barcelona estima que, a partir de dimecres, hi podrà haver unes 150 peticions diàries entre veïns de la ciutat i de l'àrea metropolitana. I avisa que no es podran atendre totes.
Donat que estem tenint aquesta alta demanda en cremació, calculem que a partir de dimecres, en alguns casos és possible doncs, que aquest servei ja no es pugui seguir prestant i, per tant, el que faríem és una derivació al servei d'enterrament en la possibilitat que sigui un enterrament provisional i que a cap de 2 anys es pugui produir aquesta cremació sense cost.
En aquest cas, les famílies podran triar el cementiri. Pel que fa als enterraments, se'n poden fer uns 150 al dia, una xifra que pot augmentar. Per això, Cementiris de Barcelona ampliarà l'horari del servei i es reforçarà el personal amb l'ajuda dels bombers. Per poder fer més enterraments, s'hi restringirà l'accés de familiars, que ara estava limitat a 3 persones per difunt. L'empresa ofereix suport psicològic a les famílies i la possibilitat de fer una cerimònia quan passi la pandèmia.
Sembla que la taxa de creixement de la pandèmia està baixant. Els nous contagis i les morts per coronavirus s'han reduït per 4 dia consecutiu i, segons el Departament de Salut, les urgències dels hospitals catalans ja reben un 50% menys de pacients greus de Covid-19 que fa 15 dies. També, mica en mica, es van donant altes, com ara a l'Antonio José Rodríguez, de 61 anys, que ja és a casa després d'estar 16 dies ingressat a l'Hospital de Mollet.
De ayer que llegué hasta hoy, no puedes imaginar de verdad la felicidad que tengo. Radio felicidad por todos los poros de mi cuerpo, de verdad. Y sobre todo el personal sanitario, las enfermeras y demás. No os podéis imaginar qué corazón tienen y cómo nos han tratado.
Això sí, l'Hospital de Mollet està força tensionat. Fins ara s'hi han atès 58 pacients greus a la UCI i d'aquests 25 han estat derivats a hospitals amb més recursos, com el Parc Taulí o l'Hospital General de Catalunya.
El drenatge de l'Hospital de Mollet està assegurat. És a dir, surten cada dia pacients de Mollet, com sempre. Els pacients que no es poden atendre en la unitat de semicrítics de Mollet van a parar en l'hospital en què poden rebre una atenció més òptima.
Les autoritats sanitàries recorden que l'objectiu aquesta setmana és consolidar l'alentiment de la pandèmia, però que en cap cas no s'ha de baixar la guàrdia.
L'Hospital de Cerdanya ha detectat aquest cap de setmana un increment de la demanda d'atenció per part de persones no residents al territori, concretament un augment d'un 20% de mitjana entre els diversos serveis. Des de l'inici de la pandèmia, el Centre Sanitari Transfronterer va fer una crida a no desplaçar-se a les segones residències de la comarca per tal de no col·lapsar les instal·lacions que estan dimensionades a la població habitual tant de Cerdanya com del Capcir. Les xifres demostren, però, que a pesar dels controls, alguns se les empesquen per arribar a la comarca, i ho han fet sobretot a l'inici de la Setmana Santa. Des de l'hospital insisteixen en respectar el confinament.
Malgrat l'esforç i els controls de les policies, la gent està venint cap a la nostra regió. Insistiríem en que, si us plau, no us desplaceu pels dos motius molt evidents. Un, esteu posant en risc les vostres famílies, esteu posant en risc la gent gran, i esteu posant en risc la nostra regió.
De moment no hi ha saturació ni a urgències ni a planta, on es disposa de 44 llits preparats per aïllar els pacients amb la Covid-19.
Les obres per arranjar el passeig marítim de Platja d'Aro destrossat pel temporal Glòria del passat mes de gener no començaran fins passat l'estiu. Costes de l'Estat és qui ha d'executar aquestes obres que s'havien d'adjudicar a mitjans de març per fer-se entre abril i juny amb l'objectiu d'iniciar l'estiu amb el passeig en condicions. L'estat d'alarma provocat per la pandèmia del Covid-19 ha paralitzat tots els tràmits.
Veient de com anirà tot i que l'aixecament de l'estat d'alarma doncs serà d'aquí algunes setmanes i després tampoc sabem ben bé com serà la tornada a la normalitat, el que nosaltres preveiem és que aquestes obres del passeig doncs quedin diferides a passar l'estiu.
La inversió prevista al passeig marítim de Platja d'Aro és d'1 milió d'euros, que hi posa el Servei de Costes, i l'Ajuntament hi inverteix uns 750.000 euros després dels 45.000 que ja hi va posar amb caràcter d'urgència.
Dol a la cultura catalana per la mort del dramaturg Josep Maria Benet i Jornet aquest dilluns a l'edat de 79 anys. A Benet i Jornet se'l considera un dels renovadors del teatre català. Va iniciar la seva trajectòria l'any 1964 amb l'obra Una vella coneguda olor, amb la qual va guanyar el premi Josep Maria de Sagarra. Des de llavors va escriure una quarantena d'obres teatrals, d'entre les quals destaquen ER, Testament o Revolta de Bruixes. La popularitat mediàtica, però, la va aconseguir amb els seus guions per a la televisió. Benet i Jornet va ser el creador d'algunes de les sèries més emblemàtiques de TV3, com Poblenou, Nissaga de Poder o Vent del Pla. Durant la seva trajectòria va rebre tot tipus de reconeixements, com el Premi de la Crítica Serra d'Or de Teatre, el Premi Nacional de Teatro, la Creu de Sant Jordi, el Premi Max d'Honor i el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. L'any 2015 es va fer públic que patia la malaltia d'Alzheimer, però ha estat el Covid-19 la que finalment ha acabat amb la seva vida, com ha anunciat la seva família a les xarxes socials. Nombroses institucions han lamentat la pèrdua del dramaturg, entre elles l'Institut Ramon Llull i la Conselleria de Cultura, que apunta que, en el cas de Benet i Jornet, ens marxa el seu cos, però sempre ens quedarà la seva obra i el seu record.
En aquesta situació excepcional generada per la crisi del coronavirus, són molts els municipis que s'han vist obligats a suspendre o ajornar els actes previstos en les properes setmanes. A la Noguera, una de les cites més concorregudes de la comarca, el Gàrgar Festival de Murals de Rural de Penelles, que estava previst pel primer cap de setmana de maig, també s'ha vist afectat i des del consistori s'ha decidit ajornar-lo.
La nostra intenció és posposar el festival, no anul·lar, sinó posposar el festival, ficar tot l'esforç en fer-lo un altre dia, ja que tenim la il·lusió i tots els elements per fer el festival, doncs tant els artistes com les activitats, com els tallers, ho tenim tot a punt, preparat.
Des de l'organització tenen la intenció de posposar-lo fins a l'estiu, sense data de moment concreta, a l'espera de les indicacions de les autoritats sanitàries. El Gàrgar Festival de Penelles aplega cada any, des de ja fa 5 edicions, a milers de visitants i artistes que han fet d'aquesta vila un referent de la rural.
La Generalitat prepara un pla de rescat per al teixit esportiu català tant en l'àmbit professional com en l'amateur i en el formatiu. Coincidint amb el dia de l'activitat física, el president Quim Torra i els representants de les diverses federacions, competicions i instal·lacions s'han reunit telemàticament per estudiar les principals problemàtiques sorgides arran de la crisi sanitària i definir les necessitats per assegurar la supervivència d'entitats, clubs i competicions.
Sobretot se'ls ha demanat aquest pla en marxa al que l'esport necessita, centrat en quatre pilars: digitalització, fiscalitat, ocupació i finançament. Un finançament a fons perdut que ha de donar viabilitat a les nostres entitats. Altrament, el nostre auguri és que més del 50%, si les administracions i el sector no va de forma conjunta i es posen totes aquestes mesures, acabarà desapareixent. I per això hem de lluitar de forma conjunta.
Tot plegat el mateix dia que el Departament de Treball ha donat llum verda a l'ERTO presentat pel Barça i l'Espanyol per fer front a les pèrdues econòmiques que comporta l'aturada de les competicions. D'altra banda, la Federació Catalana de Futbol ha volgut deixar clar que manté les línies d'ajuts als clubs més vulnerables a través de les seves campanyes Tots som un equip, adreçada als equips de futbol i futbol sala amateurs, i orgullosa per als equips femenins.
La Secretaria General de l'Esport recorda que les quotes socials a clubs no lucratius no generen dret a devolució. El Tàrraco compta amb 2.200 socis i amb el distintiu d'entitat d'utilitat pública. Altre dels grans socialitzadors esportius locals és el Club Tenis Tarragona, que disposa de gairebé 2.000 socis i que aplicarà reduccions a les quotes a partir del maig. La xifra s'ha de definir encara i complementarà l'altra de les mesures de xoc, l'ajornament de la quota per als usuaris que justifiquin la incapacitat per fer-hi front ara.
Els que són socis i que formen part i disfruten i comparteixen les activitats dels seus clubs, sàpiguen que els han de continuar a ajudar. Penseu que això ha servit i servirà per la continuïtat i la viabilitat de tots els clubs.
És el missatge de socors del govern i els clubs cap als aficionats, els únics propietaris de la rutina esportiva de casa nostra.
Dels 10 clubs catalans que participen aquesta temporada en el grup 3 de la segona divisió B, el Lleida era l'únic que no s'havia pronunciat. Els blaus ja han fet públic la decisió de presentar un ERTO i es suma a Cornellà, Llagostera, Nàstic, Prat, Olot, Espanyol B, Badalona, Barça B i Sabadell. Aquest expedient s'aplicarà al 70% del total dels 56 treballadors i treballadores de l'entitat. Des del Lleida Esportiu volen agrair a tots els departaments del club la seva responsabilitat i predisposició. Tanmateix, informa que el Lleida Esportiu garanteix el pagament durant aquest mes d'abril de 2020 del 100% de la mensualitat. Els blaus van mantenir la darrera setmana una reunió telemàtica amb els capitans i tècnics de la primera plantilla. El club no porta a terme cap activitat des que es van suspendre totes les competicions, tant de base com les de segona catalana i segona B, en què té equips en lliga.
A Naturgy tots els empleats treballem per treure't preocupacions i tenim un pla: ajornar el pagament de factures durant 3 mesos i finançar-les a un any sense interessos. Obrir un servei de consulta mèdica per videotrucada. Pagar el comptat als nostres proveïdors. Assegurar el subministrament a tots els nostres clients, sobretot els vulnerables. I proporcionar energia sense cost als hotels medicalitzats. I tots a Naturgy continuarem treballant per posar-t'ho una mica més fàcil. Naturgy.
Contenir el coronavirus és responsabilitat de tothom. És per això que cal que ens hi impliquem i complim les diferents mesures de protecció i contenció. D'aquesta manera podrem contenir la pandèmia, protegir les persones més vulnerables i evitar la saturació dels centres sanitaris. Per més informació, entra a canalsalut.gencat.cat. 061. Salut respon.
Sisplau, protegeix-te i protegeix-nos.
Per la teva salut. Per la de tots.
Per la teva vida i per la dels altres.
Sisplau, queda't a casa.
Queda't a casa.
Queda't a casa.
Queda't a casa.
A la zona de l'Illús, a la Vall d'Aspe, hi ha tres elaboradors de tom de Illús, de cabra, i una d'elles és la Míriam Borrú, que a la seva ferma de Vinyó ens elabora una de les toms més premiades tant a la Fira de Formatges Artesans del Pirineu d'aquí la Seu com a les fires de l'Ariège, a França. Veureu, aquest en particular és una tom que és elaborada sobre el mes de juliol-agost. He estat aquí a casa Celler des del mes d'octubre fins ara. És una tom vella, però que ens dona uns matisos que inclús a vegades es fa posar en dubte que sigui formatge de cabra. D'aroma, és una olor com dolça, gormanta, a caramel, a llet cuita. La textura en boca és càrnica, és neta al mastegal. No és gens pastós. De gust li trobem cítrics, però que combinen amb el retrogust que ens puja de llet cuita. És un formatge molt delicat. Jo diria que és un formatge per menjar-se al sol. Sol i amb una copa de cava, un cava sec.